Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, ben trobats. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 9 de setembre, on farem un repàs del que ha estat per ara l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses, entre elles dels accidents de trànsit, que a partir d'ara el Senat ha aprovat una nova reforma del Codi Penal que, si s'hi denuncien, obligarà a fer un judici amb conseqüències de presó i la retirada automàtica del carnet. Avui en parlarem amb l'Alejandro Pérez Fuster, advocat especialista en accidents de trànsit. Sabíeu que han augmentat el triple el número de porcs senglars? Baixen els entorns urbans més propers per la manca de menjar, un problema accentuat per la sequera. En Xavier Patón és el gerent de benestar animal de l'Ajuntament de Barcelona i ja ens explicarà què estan fent perquè això no passi. I ja s'ha creat una targeta que du per nom Cuidadora, amb serveis gratuïts per les persones cuidadores, familiars o professionals. L'Ajuntament calcula que hi ha 355.000 persones potencialment beneficiàries d'aquesta targeta. Parlarem amb la Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i de Cures. I avui l'apunt cultural ho farem amb la influencer Bego, la ordenatriz, amb motiu de la publicació del seu llibre Limpieza, Orden y Felicidad. Parlarem amb ella. Però abans d'entrar en matèria, el que fem sempre a aquestes hores és mirar el cel i sobretot perquè estem a divendres i arriba el cap de setmana i volem gaudir, però també volem saber quin temps ens espera. La informació la tenen des de l'Agència Estatal de Meteorologia i en aquest cas el Said Esball. Said, bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos i també nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu i al nord-est, xàfecs i tempestes que a la resta del prelitoral seran probables. Temperatures sense canvis importants, arribant als 33 de màxima a Lleida, 30 graus a Girona i Tarragona i 28 a Barcelona. A més, vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. I anem ara a les carreteres. Operació sortida, per molts que aprofiten per fer la festa, el fet cap de setmana i marxar fora. Doncs sabem quin és l'estat ara mateix. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora, sense ser una tarda massa complicada, tenim encara algunes aturades a comentar. En el cas de la P7, d'una banda a la zona de Reus, afectada per obres, hi ha aturades en els dos sentits de la marxa, hi ha un carril de menys en cada sentit. També tenim, en aquest cas, per volum de trànsit, la zona de Martorell força plena en aquesta autopista en sentit Tarragona i la zona entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. Aturades també aquesta hora les dues rondes, especialment la de dalt, en sentit Besòs, i també altres punts, com de forma més puntual, la C60 Argentona en direcció Mataró, la Nacional 2 a la zona de Tordera en sentit nord i també la circulació que es manté força carregada a la C55 a la zona de Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa. És tot. Bona tarda.
7 de la tarda, 3 minuts. És el moment de saludar la Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Des de bon matí, Yolanda, 80.000 viatgers s'han vist afectats per l'avaria sense precedents que ha deixat a tota Catalunya sense trens.
Exacte, una avaria en el sistema de telecomunicacions d'ADIF que ha obligat a interrompre els trens de Rodalies i de llarga distància arreu de Catalunya. L'avaria s'ha produït cap a les 5 del matí, s'ha pogut resoldre a les 8, 3 hores sense servei, però els problemes, els retards s'han mantingut pràcticament durant tot el dia i, de fet, encara continuen. Molts usuaris s'hi han passat hores a les andanes de moltes estacions. A molts, aquest nou caos tampoc no els ha agafat per sorpresa perquè els problemes, per una cosa o per una altra, són pràcticament diaris.
Me he levantado esta mañana, iba a Figueras por trabajo y nada, llego aquí hace 10 minutos y no hay ningún tren que salga. Así que nada, a esperar o me quedo en Barcelona.
Cuando han vuelto a poner trenes, me han llamado y ahora veo que no hay trenes. Siempre llevan retrasos, ahora no funcionan los trenes, casi siempre he tenido que esperar horas. Creo que iré a buscar a ver el autobús.
ADIF ja ha dit que obrirà una investigació per esclarir les causes del que ha passat. D'entrada s'atribueix a una fallada dels discos durs, però s'ha de veure què l'ha provocat. María Luisa Domínguez és la presidenta d'ADIF.
Lo que ha sido, digamos, más sorprendente o más inesperado es que al final el fallo estaba en el hardware y no en el software. Si hubiese sido en el software, hubiera sido mucho más rápido el reiniciarlo. Entonces lo que se ha hecho ha sido proceder al cambio de los discos duros que se han detectado que estaban dañados. Y por eso ha sido necesario el reiniciar todo el sistema y volver a llevar a cabo la carga.
Segons la presidenta de DIF, aquesta fallada no es pot atribuir a una manca d'inversió perquè el contracte per renovar la instal·lació afectada és del 2021. Esquerra Republicana i Junts ja han demanat la compareixença de la ministra de Transports al Congrés, Raquel Sánchez, perquè doni explicacions del caos que s'ha viscut avui.
I a finals de mes, Yolanda, Salut posarà en marxa una campanya per conscienciar i parlar obertament del suïcidi.
Sí, demà justament serà el Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi i les xifres obliguen a actuar. Les temptatives de suïcidi entre els més joves s'han duplicat i el 15% dels episodis estan protagonitzats per menors. La plataforma Somos Estupendes també ofereix una formació en línia gratuïta. Et donen eines i recursos per poder detectar senyals d'alerta del suïcidi. Ens ho ha explicat la Sònia Gómez, portaveu d'aquesta plataforma.
Las muertes por suicidio ahora mismo duplican a los accidentes de tráfico, ¿no? Para los accidentes de tráfico existen muchísimas campañas, ¿no? A nivel estatal, pero parece que el suicidio pues continúa un poquito escondido, ¿no? Entonces, bueno, nosotras sentimos la necesidad de poder no solamente hablar de esto, sino intentar formar a las personas y formar a la sociedad, porque todos podemos hacer algo para salvar vidas.
A Espanya cada dia suïciden 11 persones i 200 ho intenten.
L'Assemblea per una escola bilingüe denuncia els atacs i les traves a la manifestació prevista pel 18 de setembre a favor del castellà com a llengua vehicular.
I la presidenta de l'Assemblea, Ana Losada, explica que s'han activat vots a les xarxes socials per desinformar justament d'aquesta manifestació. També les publicacions de l'Assemblea han rebut atacs. Això s'han de sumar les traves que està posant l'Ajuntament de Barcelona pel que fa al recorregut de la marxa o la ubicació de l'escenari. Ana Losada, en declaracions a Herrera en Cope, ha dit que tot plegat és un al·licient per sortir al carrer.
Y nos ofrece vergonzosamente una plaza para hacer el evento, una plaza que le puedo asegurar que sirve como mucho para hacer un aniversario infantil, el típico cumpleaños que haces con los amigos del cole. Por tanto, tenemos en nuestra contra muchas cosas, pero por eso creo que los ciudadanos hemos de reaccionar y salir el domingo a la calle, exigir nuestros derechos.
Una manifestació convocada pel dia 18 que coincideix amb l'anunci del Parlament Europeu d'investigar la situació del castellà a les escoles arran d'una petició de l'eurodiputat Jordi Cañas.
I atenció, perquè gairebé la meitat de les famílies nombroses de Catalunya gasten més en extraescolars perquè no poden conciliar la vida laboral i familiar.
I aquesta despesa extra s'ha de sumar al que implica ja l'inici del curs escolar. El president de la FANOC, Raül Sánchez, la patronal del sector, denuncia la inacció de l'administració i demana que es recuperi la prestació per a infants de 0 a 6 anys, que es va suprimir el 2011.
No estem veient una reacció per part de les administracions públiques realment per posar-se mans a l'obra i convertir això en una prioritat. Nosaltres, per exemple, estem dient que es recuperi una cosa tan senzilla com la prestació universal que tenien els nens de 0 a 6 anys de famílies nombroses i monoparentals.
La FANOC alerta que cada vegada hi ha més famílies nombroses que no arriben a final de mes. Vaticina un creixement important de cara a finals d'any de les taxes de pobresa infantil entre aquest col·lectiu.
I l'apunt cultural, hem de dir que obre portes al Mot de la Fusta la setmana del llibre en català.
I la previsió és superar els 50.000 visitants de l'última edició, en un moment en què, segons el Gremi, l'edició en català passa per un bon moment, amb un creixement del 8% de les vendes l'any 2021, i aquest primer semestre del 2022 també apunta a una bona tendència. La cita ocuparà 80.000 metres quadrats i s'esperen xifres de rècord pel que fa a expositors, llibres i activitats. Carles Girbés és el president de la Setmana del Llibre.
I això ens porta també a unes xifres de nombre d'exemplars que s'hi trobaran allà, tant de llibres com de revistes, que estarà a prop dels 200.000. És a dir, mai en lloc s'hi ha trobat tants llibres i tantes revistes en llengua catalana concentrades en un mateix espai i a l'abast de la gent.
La Setmana del Llibre en Català es podrà visitar fins al 18 de setembre i celebra enguany el seu 40 aniversari.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i molt bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
7 de la tarda, 9 minuts. Això és la Linterna a Cope Catalunya i Andorra i és el moment de la informació esportiva amb José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Tot a punt perquè arrenqui la cinquena jornada de primera i arrenca a Girona.
Sí, amb protagonisme català, eh? Jornada número 5 de la Lliga de Primera Divisió, que obre un equip català. El Girona, de Michel Sánchez, buscant consolidar la bona trajectòria a casa, una mica, doncs, esbiaixada en els dos partits que han jugat a Montilivi els gironins. El rival, a priori, un dels més, assequibles, anem a dir-ho així, de la Primera Divisió. El Real Valladolid, de Pacheta, ja, entenc, per Montilivi. L'home que ens explicarà aquest partit per Cope Más, el Tiempo de Juego. Alberto Díez, què tal? Bona tarda.
Aquí estem, al pàrquing de Montilivi, Montserrat. Un autèntic plaer escoltar-nos. Molt bona tarda, José Luis. Bona tarda, estimada audiència. Bona tarda.
Fa calor, Girona?
Aparcats estem.
Fa calor?
Perdona?
Fa calor?
No, no. Fa un lleuger vent.
Molt bé.
No fa calor. No ens hem trobat pluja pel camí ni amenaça de pluja. I encara queda, però va caient el dia. Fa una temperatura per passejar.
Fantàstic.
I jo diria, Montserrat, per gaudir d'un bon partit de futbol, aquest entre rivals directes, a priori i d'inici, per la permanència, com són el Girona i el Valladolid, que a partir de les 9 de la nit s'enfrontaran, mai ha guanyat el conjunt castellà a Montilivi, a Girona. Esperem que la ratxa continuï. Estan empatats a punts. 4 punts al Girona, 4 punts al Valladolid, que va jugar el dilluns, que va sumar la primera victòria guanyant per la mínima l'Almeria, que ha tingut menys descans i que en principi farà rotacions. Pel que fa a l'11 del Girona, doncs alguns retocs. En principi, un ex del Valladolid, un dels últims en arribar al mercat d'estiu, com és Toni Villa, presumiblement serà titular. Moltes baixes al conjunt de Mitchell, 7 que hi són a la infermeria, recupera Valeri Fernández, que d'inici estarà a la banqueta. Vaja, que d'aquí uns quants minutets, vora les 8 del vespre, tindrem els 11s, que això comença a les 9, que com explicava Esquil, ho explicarem, valgui la redundància, el Tiempo de Juego de la Cope, amb l'arbitratge d'un àrbitre de La Rioja, César Sotogrado.
Doncs tota la sort del món pel Girona en aquest partit contra el Real Valladolid, que obre aquesta jornada número 5 de Primera Divisió. Gràcies, Alberto, bona tarda.
Una abraçada.
Bon programa, una altra salutació i bon cap de setmana.
I un altre per Jorge Martínez, que també
està
a les vies de so.
Ingeniero Jorge Martínez, què és el que pensa el poble d'aquest partit? Pregunta gironina, Twitter @esportscope, el nostre compte de Twitter. Guanyarà avui el Girona al Valladolid? Pensa que sí, el 52,6%. Pensa que no, el 47,4%.
I de Girona cap a Barcelona, quina és l'actualitat del Futbol Club Barcelona?
Doncs juga demà a un camp que li ha de resultar a vostè força familiar, un camp que de tota la vida s'ha dit Ramon de Carranza,
vale,
i que alguna ment privilegiada va muntar-s'ho perquè s'acabés dient...
El nuevo Mirandilla.
D'una manera absolutament inapropiada, perquè ha estat, és i serà el Ramon de Carranza. Amb novetats a la convocatòria del Barça, molts ítems en l'actualitat del Barça. Per on van els inputs de l'actualitat en blaugrana? Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Ja tenim la llista de convocats pel partit de demà al camp del Càdiz. Entren Bellerín i Marcos Alonso, els dos últims fitxatges, i es queda fora Sergi Roberto amb petites molèsties físiques. El tècnic del Barça ha dit que possiblement hi hauran rotacions. És el cas de Pedri, que porta força minuts acumulats i que encetaria el partit des de la banqueta. Hem de recordar que el Barça juga dimarts un partit força important de la segona jornada de la Champions al camp del Bayern de Múnich, i és per això que Xavi possiblement doni descans a jugadors importants. Respecte a la situació de Jordi Alba, que ell es va queixar de que el Barça va intentar negociar amb l'Inter a les seves esquenes el seu traspàs, diu que no té cap problema amb el lateral de l'Hospitalet.
Sí, puc arribar a entendre el Jordi, però més enllà de declaracions, el més important és que ell és un dels que està endollat, està sent molt humil amb la seva situació, que està treballant molt bé, que quan està jugant l'altre dia va fer un partit molt notable, va estar bé. Això és el més important per mi. Al final, declaracions, doncs, són lògiques, tothom té la seva, el seu punt de vista, la seva necessitat individual, cada persona és un món i ho entenc perfectament. A mi també em va passar moltes vegades, doncs, que potser l'equip funcionava i tu no estaves sent tan partícip com anys anteriors, i és normal, és normal. El més important és que l'actitud no ha canviat, ell està entrenant com un professional, és un dels capitans, està tirant del carro i quan juga està rendint.
Xavi ha recordat que els últims 4 partits contra el Càdiz el Barça no ha guanyat cap, 2 empats i 2 derrotes. El partit demà a Mirandilla a les 18:30.
Bueno, les estadístiques, ja sap, o per seguir-les o per trencar-les. Sobre aquesta demarcació del lateral esquerre, la situació de Jordi Alba, una demarcació on també estan Marcos Alonso i Alejandro Valde, ha girat la nostra pregunta blaugrana a @esportscope. Qui creieu que tindrà més presència al llarg de la temporada en aquesta demarcació del 3 del Futbol Club Barcelona? Opció més votada, el seu ídol, Marcos Alonso, 47,4%, Alejandro Valde, 36,8%, Jordi Alba, 15,8%. No cal que aplaudeixis, Montse.
Se suposa
que l'últim que has fitxat i que ha arribat doncs és el que té més opcions de jugar. Per cert, tu te'n recordes tot l'estiu que hem viscut amb les palanques, palanca cap amunt, palanca cap a fora, etcètera, límit salarial, ara podem inscriure aquest, ara hem d'esperar. Doncs bé, avui la Lliga de Futbol Professional ha publicat i ha fet públics els nous límits salarials.
Sí.
Recorda que el Barça estava la temporada passada en menys 144 milions d'euros.
Mm-hmm.
És a dir, havia de fer la regla del 4x1, etcètera, etcètera. Doncs bé, després de 4 palanques, el límit salarial del Barça ara mateix està en els 650 milions. Quadra absolutament perquè entre les dues quantitats hi ha uns 800 milions de marge que serien, si fa no fa, el que ha activat el Barça quan apalanques en aquest estil.
I del Barça anem a parlar d'un lío. Un lío al Real Club Esportiu Espanyol. Què ha passat?
Sí, al voltant de Raúl de Tomàs, Deportes Coque ha pogut confirmar ahir una baralla, va acabar cops de puny, entre Martín Presa, president del Rayo Vallecano, i un dels representants de Raúl de Tomàs quan es negociava un possible traspàs en el mercat d'hivern.
No cal.
Raúl de Tomàs no jugarà demà l'Espanyol Sevilla, un Espanyol Sevilla on Diego Martínez a dia d'avui està satisfet del rendiment dels seus futbolistes.
A mí me ilusiona y me apasiona cuando veo a un equipo entregarse como se entrega en el día a día. A mí eso me da mucha confianza. Cuando uno ve que un equipo se entrega, da lo máximo, está comprometido, quiere mejorar, quiere crecer. Hostia, luego el resultado depende de muchas cosas. El resultado depende de muchas cosas. Pero lo que está de tu mano de controlarlo, ahí está. En eso hay que agarrarse. Y este equipo, pues lo siente. Y como lo siente, lo transmite. Y si lo transmite, pues contagia. Y si contagia, la gente nos lo devuelve.
Doncs ja està. Un 70% de copenautes, mira si encomana, Montse, aquest optimisme en blanc i blau, un 70% de copenautes creuen la victòria de l'Espanyol davant del Sevilla. Acabo amb un apunt molt ràpid. En aquesta hora de la tarda, un quart de vuit, la Lliga Femenina, que començava aquest cap de setmana, no comença per tot l'embolic Federació Lliga de Futbol Professional amb les àrbitres d'aquesta lliga.
Abans d'acabar, recordem aquesta cinquena jornada de primera que arrenca a Girona. A quina hora?
Doncs a les 9 de la nit, Girona-Valladolid, i ja en la jornada de dissabte, primer l'Espanyol-Sevilla, un quart de 5 de la tarda, i després el Cádiz-Barça al Ramon de Carranza.
Cope.es i @esportscope, senyor Gil, gràcies i bon cap de setmana i molt esportiu,
I que el Levante tenga piedad de los del Mirandilla.
Esperem, tocarem fusta. Gràcies, senyor Gil. I nosaltres el que farem aquí a la linterna de Cope Catalunya i Andorra és parlar dels accidents de trànsit amb morts o ferits greus que, atenció, es jutjaran per la via penal si les víctimes ho denuncien. I podria haver-hi presó i la retirada automàtica del carnet. En parlem amb l'Alejandro Pérez, que és advocat especialista en accidents de trànsit.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Consigue los mejores resultados posibles en el envejecimiento con nosotros.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Área Jurídica Global. Despacho especializado en concursos de acreedores y cierres de empresas con la mínima responsabilidad al administrador. Deja tus problemas en buenas manos. Déjate asesorar en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Durante
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
La porta mirant des de la Castellana, a nit, amb la seva pancarta, ganes de volver a veros.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els accidents de trànsit per imprudència amb víctimes mortals o ferits greus es podran jutjar per la via penal si les víctimes ho denuncien. El Senat va aprovar dimecres la proposició de modificació del Còdic Penal que reivindicava moltes víctimes d'accidents i també del col·lectiu de ciclistes. Fins ara, alguns accidents greus no arribaven a ser jutjats perquè en molts casos anaven per la via civil. Les companyies d'assegurances es posaven d'acord, pagaven una indemnització i no s'anava més enllà. Ara, si les víctimes, com dèiem, ho denuncien, el procediment penal està garantit. Avui en parlem amb Alejandro Pérez Fuster, que és director general del bufet d'advocats Pérez Tirado i és especialista en la defensa de víctimes en responsabilitat civil i assegurances. Senyor Pérez Fuster, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, possiblement amb això la víctima ara se sentirà més escoltada i reconfortada dins un procediment judicial, no?
Correcte. Una de les grans novetats d'aquesta reforma és la possibilitat, no? Fins ara, com bé has dit, no? Moltes víctimes, quan tenien un accident de trànsit, només tenien única i exclusivament la possibilitat de reclamar per la via civil. I ara, amb aquesta reforma, s'obre la possibilitat de que la víctima, si vol, pugui denunciar el conductor responsable de l'accident i se li pugui fer un judici, encara que sigui un judici del que es diu ara un delicte lleu,
sí.
Però que es pugui fer aquest judici penal. I no oblidem que una de les grans novetats d'aquesta reforma és que si es condemna aquest conductor que ha provocat l'accident i que ha provocat lesions que requereixin de tractament mèdic o la mort, com mínim se li traurà el carnet de conduir 3 mesos. Encara que sigui un delicte lleu, se li traurà el carnet de conduir 3 mesos. Per tant, ara mateix, saltar-te allà un semàfor a Barcelona ciutat i, per exemple, provocar una fractura de tíbia en una altra persona, doncs ja no és gratuït com ho era fins ara, no? Que la víctima havia d'anar al procediment civil, pràcticament, sinó que ara, si aquesta víctima denuncia, aquesta persona que s'ha saltat un semàfor i ha provocat unes lesions, doncs, com mínim, se li traurà el carnet de conduir 3 mesos, si la víctima denuncia.
Senyor Pérez, el que deia jo abans, que moltes vegades no s'anava ni a judici ni res, perquè moltes companyies d'assegurances es posaven d'acord, no? Pagaven una indemnització i no s'anava més enllà.
Correcte, clar. Al final, quan tu li explicaves a la víctima que penalment no hi havia cap possibilitat, al final l'únic que hi havia era el procediment civil. Procediment civil que no hem d'oblidar que per anar-hi et requereix que abans has d'haver presentat la reclamació extrajudicial a la companyia asseguradora. Per tant, tu li reclamaves a la companyia asseguradora i si la companyia asseguradora podies arribar a un acord amb ella amb una quantitat pues, similar a la que tu estaves reclamant, automàticament ja no es feia ni judici, no? S'arribava a un acord amb la companyia asseguradora i, òbviament, tot quedava allà. I el conductor que s'havia saltat un semàfor en vermell és que li sortia el procediment gratis, perquè, diguéssim, les lesions les pagava la companyia asseguradora i a ell no li ficaven cap mena de represàlia penal, no? Per fer aquest acte.
I possiblement no es denunciava, per què? Perquè dius les coses de Palacio con Despacio, perquè penses en un moment donat per què tan embolic si després potser no em donen la raó. Per què no es denunciava?
Aviam, no es denunciava bàsicament perquè l'any 2015 va haver una reforma al Còdic Penal on es van treure els judicis de faltes, val? I per tant, Ara mateix, els accidents de trànsit per la via penal, planerament, només podies anar-hi quan hi havia un conductor begut o drogat, és a dir, que donés positiu en alcohol i en drogues, i que provoqués lesions. Clar, o la mort d'alguna persona. I quins casos més es podien acudir? Conductores kamikazes, de conductors d'anar en contradirecció per l'autopista, etc. Però, clar, lo habitual, que és que la gent no vagi beguda ni drogada al volant, però que sí que pues, es pugui saltar un petit stop, un petit stop, un fer del pas, o fins i tot un semàfor anant per Marbell, encara que provoqués lesions, si parlem de fractures de tíbia, de peroné, de lo que sigués, aquestes persones és que no tenien conseqüències penals, perquè estava despenalitzat aquest fet. O sigui, en el Codi Penal, des de l'any 2015, s'havia despenalitzat i, per tant, no es podia denunciar. Automàticament, si tu denunciaves, el jutjat arxivava el cas perquè et deia, oiga, des de la reforma de l'any 2015, esto está despenalizado y váyase usted al procedimiento civil.
Clar. Per això molta gent deia, bueno, total, si faig això, com després no em passarà res, no?
Bueno, home, sí, potser la sensació que hi havia fins ara és que va haver un moment amb el carnet per punts, no?, i amb els controls d'alcoholèmia i tal, que la gent sí que es va, pues, potser, ficar molt ferm amb el tema de la conducció, però ara la sensació que donava era que, bueno, que mentre no vagis begut o drogat,
sí, clar,
qualsevol cosa que facis al volant, al final a ningú li passava res. A ningú li passava res. I moltes vegades, encara que el conductor no vagi ni begut ni drogat, pues, també fa imprudències. I imprudències que el Codi de Circulació no hem d'oblidar que estan categoritzades com greus. I són aquestes imprudències greus del Codi de Circulació les que passaran a ser una imprudència menys greu al Codi Penal i, per tant, es podran jutjar, com mínim, com a delicte lleu, no?
Si amb això la gent agafa més consciència, ja es reconforta una mica, no?
Sí, efectivament, la gent agafa consciència i, sobretot, també per la víctima. Jo et puc ficar un exemple, no? Jo fa poc vaig atendre a uns fills, no?, que el seu pare de 85 anys... pues un conductor de repartiment, no? L'havia atropellat i li va provocar pues, unes lesions al cap de certa importància, una miqueta neurològiques, no? Clar, el repartidor no anava begut, no anava drogat, simplement pues, anava més de pressa del que tocava en un carrer d'un únic carril i es va saltar pues, un pas de vianants, no? I va atropellar aquest senyor. Aquest conductor no li va passar absolutament res. I un dels fills em deia, però Alejandro, això és possible?
Clar.
Que aquest senyor no li tregui ni el carnet?
Clar.
Bueno, és possible. És el que hi ha des de l'any 2015, no? Des del juliol, que es van treure els judicis de faltes, perquè tu intentaves anar per la via penal i et deien, però si no va begut ni drogat, clar, això no és penal. I per tant, bueno, vam arribar a un acord amb l'entitat asseguradora, aquí no va fer falta ni fer procediment judicial civil, però aquest conductor, la veritat, és que no li vam veure mai la cara i no li va passar absolutament res a aquest noi, no?
És fort, és fort. Amb aquesta reforma del Codi Penal, clar, era una demanda de familiars, de víctimes, tant de cotxe com de bicicletes, que malauradament anem escoltant, no dic cada dia, però cada setmana, accidents amb tema de ciclistes i morts, no?, que va passar ara fa un parell o tres de setmanes, que ja era una demanda de fa anys. Ha arribat tard, però ha arribat.
Sí, l'únic que potser sí que és veritat que a nivell ciclistes moltes vegades aquests accidents que veiem a la tele ja sí que hi anaven a la via penal, perquè moltes vegades sí que és veritat que en aquests casos són accidents de 7-8 del matí d'un grup de ciclistes on el conductor, per lo que jo he vist d'antecedents, moltes vegades sí que portava alcohol, no?, etcètera, etcètera. Llavors, aquests sí que anaven a la via penal, no? Però imaginem, no?, un conductor que no n'és begut ni drogat i que atropellés el grup de ciclistes, pues realment no tindria conseqüència penal si el jutge decideix arxivar-ho, no? I ara mateix el jutge ja no podrà decidir arxivar-ho, el jutge li agradi o no, pues pràcticament haurà d'assenyalar judici, no?, encara que sigui per un delicte menys greu i, per tant, una imprudència menys greu i, per tant, un judici, com es diu, de delitos leves, no?, delictes lleus, però almenys hi ha una conseqüència penal, no?, hi ha una multa per l'infractor i alhora, no ho oblidem, que això és molt rellevant, hi ha una retirada de carnet de conduir com mínim de 3 mesos.
Sí, sí, que això sí que fa mal, que la gent diu...
Jo crec que molt. Molt.
I més no el de treure't punts, no, el no tenir el carnet de conduir, la retirada.
I a, me, i, a més és que és obligatori ara, vull dir que és que el Codi Penal ho deixa molt clar, diu, i en tot cas haurà retirat de carnet en un mínim de 3 mesos, no?
Sí, sí.
O sigui, en aquest cas...
Doncs benvinguda sigui aquesta reforma del Codi Penal. Recordem que si hi ha denúncies obligarà a fer un judici amb conseqüències de presó i, com deies tu, la retirada automàtica del carnet de conduir. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres Alejandro Pérez Fuster, director general del bufet d'advocats Pérez Tirado. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En septiembre.
Tiempo de juego.
Bravo.
Este sábado, Cádiz, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Celta.
Jugando ya, fuera.
Y el domingo, Real Madrid, Mallorca.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y los octavos del Eurobásquet de baloncesto.
¡Salta España! ¡Salta la COPE!
Y las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
3, 2, 1.
Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
No me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Llega el final y ha terminado.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Inici del programa. Avui parlem amb el senyor Xavier Patón, que és gerent de Benestar Animal de l'Ajuntament de Barcelona, per parlar dels senglars i si realment hi ha o no plaga de senglars a la ciutat de Barcelona. Senyor Patón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlar de plaga de senglars és paraules majors?
Bueno, la paraula plaga sempre va lligat a una qüestió més científica, no? Per tant, parlaríem segurament de, en termes ciutadans que ho vivim com una plaga. En termes més científics, jo diria que no estem en aquest nivell encara, com a mínim encara.
I per què ha augmentat o fins i tot s'han triplicat, diuen, el número de porcs senglars? Diuen que baixen més els entorns urbans, més propers per la manca de menjar, i un problema que s'ha accentuat també pel tema de la sequera.
Efectivament, és així, és així. A veure, per una banda, el porc senglar era un animal que històricament havia tingut un aprofitament més gran també per part dels humans, no? Havia estat, formava part de la dieta d'una manera més normalitzada. Aquest és un fet que no es dona tant en l'actualitat com en el passat. Canvis d'hàbits, etc. Per una altra banda, també tenia depredadors naturals, com era el llop o altre tipus d'animals carnívors, que feien que la seva totalitat doncs fos més baixa, no? El seu nombre. I d'altra banda, doncs, bueno, doncs el fet, aquests dos fets més haver ampliat també les zones boscoses, per tant, zones on poden amagar-se, per dir-ho així, d'una manera més fàcil, ha fet que s'ampliï molt el seu número total i puguem parlar en algunes zones concretes de Catalunya, segurament, de plaga en aquests termes més científics, no?
Quan es parla de porcs senglars, estem parlant d'un animal perillós? Ho dic perquè, clar, les imatges que hem vist, per exemple, l'altre dia, d'un senglar va destrossar el seient d'una moto d'un veí que tenia un meló dintre de la moto, dius, un meló dintre d'una moto, però sí, la portava, i es veu que el propietari havia deixat a l'alcalà ja sota el seient aquest meló, el porc senglar va olorar-lo i va llançar la moto i va obrir, i fins i tot se'l va menjar. Això vol dir que si imperillosos, l'únic que busquen és menjar?
Busquen menjar. La perillositat és pel menjar. Per tant, nosaltres des de sempre diem que mai s'ha d'alimentar el porc senglar, en cap circumstància. Malgrat ens semblin animals, els raions, els més petitets, molt entranyables, molt macos, molt no sé què, res. Són animals que no són animals de companyia, no són animals habituats a l'àmbit urbà. Per tant, en cap cas, sota cap circumstància, se'ls ha de donar menjar de manera voluntària. Dit això, el porc senglar és un animal molt intel·ligent.
Sí.
Té una capacitat d'aprenentatge molt alta, no? I a més té unes condicions naturals, té una capacitat olfactiva molt alta, no? A l'aquest olor que hi ha menjar, el localitza i el vol utilitzar. I fa qualsevol actuació que sigui al seu abast per poder-ho aconseguir. Uh-huh. No? Veiem que són animals que poden arribar a més de 100 quilos, doncs, evidentment, amb els seus ullals i la seva força, doncs, poden arribar. És un cas extrem, és un cas poc habitual, si se'm permet l'expressió, però, en tot cas, és un cas possible que doncs, sigui capaç d'obrir el seient d'una moto per tal de si ha olorat que hi ha menjar allà dintre. No. No? És igual que els casos que veiem, per posar un exemple, no sempre del porc senglar, amb els micos en segons quines zones del món, no? Sembla que Gibraltar és un altre cas, no?
Sí.
Han acostumat aquest menjar humà, que és un menjar molt més energètic, molt més ric en aquestes qüestions, i el que fan i intenten, evidentment, és doncs, viure gràcies a aquest menjar més antròpic, no? Més humà.
Senyor Patón, dels problemes a la solució, quina seria?
Bueno, la solució és intentar mantenir el nombre en l'equilibri, no? Ara per ara, en termes generals, en aquest cas el Departament d'Acció Climàtica, no? Que és qui té la competència a Catalunya, doncs no estem aconseguint-ho en termes generals a Catalunya, i els ajuntaments el que intentem és aquells que entren en l'àmbit urbà, no els que estan a dintre del parc de Collserola, en el cas de Barcelona, aquells que entren en l'àmbit urbà o periurbà, com poden ser els barris de muntanya, doncs intentar extreure'ls, eliminar-los, perquè són animals que s'han acostumat a la vida amb companyia dels humans. Per tant, no són animals que voluntàriament vulguin tornar al bosc per alimentar-se. Per tant, el que hem de fer són captures normalment programades, o si no, reactives, que li hem dit nosaltres, quan es detecta que un animal d'aquests s'ha situat en un àmbit de la ciutat que és perillós, bé per la circulació, bé pels humans, i evidentment els hem de capturar o hem d'intentar-ho com a mínim.
Perquè l'esterilització, ho dic perquè fins i tot s'han trobat senglars creuats amb porcs de granja.
Sí, porcs de granja, amb porc vietnamita, sí. Recordo d'una època, sembla que va ser aquell actor, no?, el George Clooney,
sí,
que va posar de moda
el
porc vietnamita, doncs també aquí a Catalunya ens en van arribar, i després, quan ja es va fer gran, es veu que no podien tenir-lo a casa, cosa normal, i alguns d'ells doncs, han acabat a l'àmbit dels parcs, no?, de Collserola o que sigui. Sí. El tema és aconseguir que hi hagi aquesta quantitat màxima i, en la mesura del possible, doncs, que no s'habituen a la condició d'estar amb els humans. Això és el que nosaltres intentem. Aquest any, malauradament, les sequeres doncs, ha fet que molts d'ells hagin intentat doncs, venir a la ciutat de manera més habitual del que teníem altres anys.
Imagino que calen més recursos econòmics perquè, en el cas de les esterilitzacions, siguin efectives, no?
Bueno, a l'esterilització, a dia d'avui, que és una línia científica molt interessant, a dia d'avui estan en moment d'experimentació, no? A partir d'aquí veurem quines són les possibilitats que té l'esterilització i jo crec que tots actuarem en conseqüència. En aquest moment s'està fent aquesta prova. Tots veiem les dificultats que té. L'altre dia comentava, no?, que a dia d'avui l'esterilització no és per tota la vida reproductiva del porc senglar, sinó
no, té una durada... Cada dos anys s'ha de tornar a fer, no?
Efectivament, i això, evidentment, dificulta moltíssim que puguem, amb l'esterilització, en aquest moment en què ens trobem, sigui el mètode més efectiu. Des del meu punt de vista, com a mínim en els pròxims anys, i si l'esterilització té un camí, ja veurem, això s'ha de veure, haurem de tenir tots els mètodes al nostre abast per poder mantenir aquest nivell normal, òptim no diria, però normal, de convivència. En algunes zones, evidentment, molt per sobre del que ha de ser. Però vaja, tot que jo crec que s'hauran de fer tots els mètodes al nostre abast per aconseguir que aquests animals, que en aquest, com insisteixo, com deia al començament, que no tenen depredadors naturals, doncs puguem conviure en la mesura del possible.
Escolti'm, no sé si m'ho podrà dir, però, senyor Baton, però un porc senglar en una camada, quants fills pot tenir? Bueno, quants mini...
Parlem de nombres, però poden ser entre 6, de 6 a 7, és el normal, i poden arribar, en casos més excepcionals, a segons els hem pogut comprovar, més de 12.
Corai!
són unes camades molt importants.
Uf, per... molt... i mai van sols, els Ports Senglars. Per això van tan acompanyats amb la família.
Són molt socials i tenen un aprenentatge molt social. Deia abans el cas del Ports Senglar que havia tirat la moto, molts d'ells tenen un aprenentatge grupal que fa que quan s'han acostumat a venir a buscar menjar a les ciutats, en els nostres àmbits, doncs l'aprenentatge passi de mares a fills, per dir-ho així, si permet l'expressió més humana,
sí.
I és més difícil doncs, que ja tornin a no voler el menjar humà, com deia abans.
No? Normal. Bueno, doncs apel·lem a la responsabilitat de tothom i que, sisplau, la brossa va al container de la brossa.
Efectivament.
No va al terra, o sigui, no al terra. Després no diem, no, és que he vist un porc senglar. Home, si vostè deixa les restes un pollastre, el senglar que té l'olfacte superdesenvolupat, què vol, pollastre?
Nosaltres ens hem trobat fins i tot gent que era fins i tot amb algun problema, diguem-ne, més mental, que els alimentava, no?, de manera molt, molt sistemàtica en algun dels nostres barris de muntanya. Evidentment, aquesta persona doncs, se l'ha percebut. Però és importantíssim el que vostè deia. Un, no donar-los de menjar en cap circumstància. Dos, siguem responsables de les nostres deixalles, no? Deixem-les on toqui i quan toqui. Que també molta gent es queixa, bueno, és que el contenidor estava caigut, ja, però és que estava ple...
A les dues de la tarda. Clar.
Tampoc és això, si tots hem quedat que el recollirem a les 9 de la nit, doncs en la mesura del possible
i del
meu dia a dia, evidentment, no tothom tenim els nostres mateixos horaris i, per tant, aquí no volem criminalitzar ningú, però
no.
Sí que, a la mesura del possible, doncs ho fem en els horaris més normals, que és el cap al capvespre, no?, que seria el que, a partir d'allà, doncs, els responsables de la neteja recolliran i podran fer-ho en condicions.
I abans d'acabar, senyor Patón, si ens trobem a un porc senglar a prop de casa o bo al mig, jo què sé, del carrer Diputació, que és on està la cadena COPE, què hem de fer? Trucar a la Guàrdia Urbana? Què fem?
Evidentment. En tots els casos s'ha de trucar a la Guàrdia Urbana. Ells munten un dispositiu per poder-lo anestesiar, que és el que fem a Barcelona. Els anestesiem, els adormim, per tant, i després són especialistes del Servei de Comatologia de la Universitat Autònoma qui els retiren i els emporten a la seva seu, no? Sempre trucar a la Guàrdia Urbana, mai interactuar amb ells, i, evidentment, a la mesura del possible, doncs, no portar menjar visible, perquè si no se'ns vindran. Si no és així, molt difícilment, jo diria que gairebé impossible, els ports senglars se'ns adreçaran a nosaltres.
Està claríssim. Xavier Patón, ha estat un plaer, gerent de Benestar Animal de l'Ajuntament de Barcelona, avui parlant del que han estat protagonistes, porten ja un temps amb nosaltres, però sembla que ara, clar, com no plou, no hi ha menjar, doncs baixen.
Tot més visible.
Exactament. Senyor Patón, gràcies, bon cap de setmana.
Molt bé, gràcies. Bon
que vagi bé, adéu.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
La inflación sube, pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Les 7 de la tarda, 43 minuts, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra, pendents de l'actualitat i també, com no, del rei Carles III d'Anglaterra, que està, bueno, ha fet un homenatge a la seva mare en el seu primer discurs a Anglaterra i ha dit, quiero darte las gracias, són les primeres paraules del rei Carles III. Després tindreu més informació a COPE.es i també a la Linterna amb Ángel Expósito. Però nosaltres ara parlarem d'una altra cosa, parlarem d'una targeta targeta que s'ha creat, que es diu targeta cuidadora. Què és? Qui la pot fer servir? Ara t'ho expliquem.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Barcelona ha posat en marxa la targeta cuidadora, que oferirà serveis i recursos gratuïts per a les persones que cuiden algú a la ciutat, ja siguin familiars o professionals. L'objectiu principal és donar visibilitat a la seva tasca i també evitar el risc d'aïllament que sovint pateixen. Avui és un plaer poder parlar amb la senyora Gemma Tarafa, que és regidora de Salut, Envelliment i Cures. Senyora Tarafa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Calia aquesta targeta, oi?
Calia, i molt, sí. Com tu bé deies, a Barcelona tenim 355.000 persones que tenen cura d'algú, que ho fan de manera remunerada o no remunerada, uh-huh. i que, per tant, és importantíssim entendre que, al final, el que aguanta la vida i sosté la vida de la nostra ciutat és les cures o la funció de les cures, i, per tant, cal acompanyar-la molt millor en el seu dia a dia.
Què oferirà aquesta targeta cuidadora?
L'objectiu d'aquesta targeta és triple, no? El primer és poder visibilitzar encara més una feina que és molt i molt invisible a la nostra ciutat i arreu, donar-li un reconeixement a aquella persona que cuida d'algú, però sobretot, poder-la acompanyar en el seu dia a dia, en aquest dia a dia de la cura, i, per tant, oferir-li uns 14 serveis o recursos gratuïts a la nostra ciutat. Et poso alguns exemples perquè sapiguem de què parlem. Aquestes persones, quan demanin la targeta, que ho podran fer de manera molt senzilla i directa, tindran, allà se'ls demanarà, doncs, la tipologia de la cura a la que acompanyen, i, per tant, rebran informació molt clara i específica d'aquella tipologia de cura que tenen. Per exemple, si jo cuido una persona amb càncer, rebré informació de tot allò que té a veure amb el càncer a la nostra ciutat i la cura, només d'aquell tema i no dels altres temes. Val? Uh-huh. L'altra qüestió és que hi haurà un assessorament personal, telefònic o presencial, per tots aquells dubtes que em van sorgint i preocupacions en el meu dia a dia de la cura. Per exemple, cuido una persona que està malalta, necessito una cadira de rodes, no me la puc finançar i no sé on poder-la trobar. I, per tant, un telèfon o aquella presencialitat a l'oficina del Barcelona Cuida, podrem, doncs, acompanyar en aquest assessorament específic. Hi haurà un telèfon de suport emocional per a aquelles persones que tinguin la targeta, 24 hores al dia, 365 dies.
Fantàstic.
Atenció per aquell moment, doncs, tinc un moment de desànim, de cremor, un dia molta tensió, doncs pugui atensar-me aquest telèfon d'escolta de suport emocional. També hi haurà un telèfon de suport psicològic per a les treballadores de la llar i les cures, amb un psicòleg a l'altre costat, que podré trucar-hi, doncs, en moments on necessito un acompanyament, doncs, més intens que el propi suport emocional. També hi haurà acompanyament jurídic. A vegades hem de fer un contracte, a vegades ens hem de demanar una baixa, a vegades tenim una situació laboral complicada quan passem a cuidar algú i, per tant, l'hem de resoldre. També les persones amb targeta tindran aquest acompanyament jurídic. Després hi ha un paquet de mesures, que és molt important també, que té molt a veure amb que les persones que tenen cura d'algú normalment mai tenen temps per cuidar-se elles mateixes.
Certament.
I per tant, com podem trobar, doncs, aquest espai, aquest racó de cuidar-se a un mateix, però poder estar tranquil perquè aquella persona que jo cuido segueix estant acompanyada, val? I per tant, aquí farem, doncs, per exemple, un dels programes, n'hi ha més, però te'n poso un exemple, és el 30 un descans, i per tant hem establert una col·laboració amb una entitat de càncer i una d'Alzheimer. Començarem per aquí i anirem extenent altres tipologies, que quan jo necessito aquest moment de respir, tingui un voluntari d'aquestes entitats que pugui venir a suplir el meu paper a casa meva, allà on jo faig aquella cura, quedant-me tranquil·la perquè sé que la persona que acompanya a la persona que jo cuido entén i sap en quin context es mou. Val? I per tant, això també és molt important, el poder respirar i sortir, però quedar-te tranquil, perquè sabem que les persones cuidadores sovint no marxen, no? Perquè no volen deixar aquella situació, doncs, en qualsevol mà. I per tant, aquest és un procés que també hem treballat, també hem establert a l'àmbit sanitari, per posar-te algun exemple, les farmàcies seran un espai d'antena a la nostra ciutat. A Barcelona hi ha moltíssimes farmàcies. Hem treballat amb el Col·legi de Farmacèutics de la nostra ciutat i, per tant, ells informaran també activament de la targeta sanitària, de la targeta cuidadora, perdona, i per tant donaran també la formació i l'acompanyament pertinent. I després tenim alguns serveis, te'n resumeixo tres per no allargar-me, d'aquests d'accés a recursos i serveis, a diferents llocs de la nostra ciutat. Per exemple, les biblioteques. Totes les biblioteques passaran a tenir un racó de material bibliogràfic, llibres, revistes referent a la cura, a les que podem atensar-nos davant determinats dubtes o acompanyaments que necessitem.
Molt bé.
I també començarem amb algunes de les biblioteques de la nostra ciutat, anirem creixent a poc, que fomentaran el préstec a casa per a aquelles persones que cuiden algú i tan sols poden sortir a fora de casa per fer-ho. I, per tant, també en aquest sentit podrem acompanyar això. O en el tema dels mercats, també per posar-te un darrer exemple, també hi ha el dels esports, el de la mobilitat, però potser per acotar-ne alguns, el dels mercats. Tots els mercats, els dimecres al matí, tindran allò que hem anomenat els matins tranquils, i per tant aquelles persones que cuiden algú d'Alzheimer, per posar-te un exemple, que necessiten doncs una més tranquil·litat, menys soroll, no? menys moviment, pugui sàpiguen que aquell dimecres matí hi ha aquella franja als mercats municipals de la ciutat, on poder-ho fer amb més tranquil·litat. I també a les persones que tinguin la targeta cuidadora, doncs els donarà coneixement de la compra online, facilitant que la puguin dur a terme. És un seguit de mesures que tenen a veure amb molts aspectes de la nostra vida, des del jurídic fins a l'emocional, passant per al nostre dia a dia i acabant amb aquell respir que necessitem com a persones que cuidem.
I l'àmbit esportiu, que és superimportant, Gemma.
Sí, l'àmbit esportiu també hem treballat dues qüestions. S'activa el programa Cuida't els Parcs. Parcs de la nostra ciutat tindran, per a aquelles persones que disposin de la targeta cuidadora, activitats físiques, no? Que hem anomenat això de Cuida't els Parcs, i també comencem doncs a dos punts de la nostra ciutat, que els centres esportius municipals tindran unes franges del dia amb descomptes molt importants per a aquelles persones que tenen la targeta cuidadora i sobretot doncs tenen també dificultats de renda. I per tant hem activat tots aquests serveis que comencen el dia 29 de setembre, i per tant ahir la vàrem explicar, i la targeta es començarà a emetre. Podran anar-la a demanar o a la web del Barcelona Cuida, o al propi Barcelona Cuida per telèfon o presencial, o a les quatre oficines de la Vila Veïna, que també estan a la web del Barcelona Cuida, i per tant tenim diferents antenes a la nostra ciutat per anar avançant i fent rodar aquesta targeta cuidadora molt necessària i demandada.
Això serà a partir del 29 de setembre, no?
Sí, per això et deia, s'activa el 29 de setembre, i per tant el 29 de setembre es començaran a emetre les primeres targetes, que com et deia abans, volem que sigui una targeta molt accessible, i per tant a vegades ens pregunten, hauré de donar el certificat d'aquella persona que cuido, hauré de tenir... No, lo més important és que les persones que senten que cuiden i que ho fan amb una forta càrrega la puguin demanar. Allà sí que se'ls faran un seguit de preguntes, però sobretot per entendre a qui estic cuidant, per poder orientar millor aquells serveis i recursos que tenim, i sobretot també com estic jo, per poder-te acompanyar millor. I per tant, les preguntes que es fan són sobretot referencials a això, però entenent, diguéssim, que és la persona qui la demana la que ens explica aquella situació que viu.
Hi ha una part molt important, senyora Tarafa, el tema de la mobilitat que s'oferirà a les persones amb sobrecàrrega, fer una aturada, aquella dels 10 minuts que dèiem, que esteu treballant amb la Guàrdia Urbana, no? Perquè, clar, el cuidador, mentre es va aparcar el cotxe, que algú es quedi amb la persona.
Clar, aquest és important també en la línia que explicàvem ahir, que entenguem bé, imaginem-nos una persona que està cuidant algú que entra i surt del centre hospitalari en un procés de quimioteràpia i, per tant, pot estar molt poc al carrer, o és molt recomanable que estigui poc al carrer. Aquella persona cuidadora la torna a casa i sovint, depèn d'on visqui un, costa molt trobar lloc per aparcar. Podrà fer una aturada temporal durant 10 minuts en un xafrà, el xafrà més proper, acompanyar com a cuidador aquella persona a casa i tornar a baixar per aparcar el seu cotxe. Aquest, diguéssim, servei estarà subscrit sobretot a aquelles persones, diguéssim, amb la targeta i amb unes sobrecàrregues i amb unes tipologies de cura determinades, però també és un dels serveis doncs, que està, diguéssim, dins la targeta cuidadora.
Les cures, senyora Tarafa, essencialment són femenines.
Sí, les cures tenen rostre de dona, això no vol dir que no hi ha homes, diguéssim, que cuidin.
I tant.
Però que nosaltres hem volgut fer un esforç molt important. Ja fa uns anys vam iniciar amb el Barcelona Cuida, on també vàrem veure que la cura, evidentment, té rostre de dona. Hem atès en el Barcelona Cuida, en un centre de referències de cures on sobretot es dona assessorament jurídic, emocional i laboral a més de 10.000 persones ja en el Barcelona Cuida. I ara fem una passa més per, amb aquesta targeta cuidadora per poder acompanyar molt millor el dia a dia d'aquestes persones. Perquè al final jo crec que ja ho sabem tots i totes, però la pandèmia ens ho va ensenyar que al final les cures han sigut el que han sostingut i han aguantat i aquesta ciutat durant tants i tants mesos. I per tant l'hem de poder visibilitzar, reconèixer i sobretot acompanyar.
Senyora Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures, gràcies per haver estat amb nosaltres i explicar-nos tan bé el que és i de què consta aquesta targeta amb serveis gratuïts per a les persones cuidadores. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per fer difusió.
Gràcies. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada
con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
I fins aquí ha arribat la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres tornarem dilluns amb més temes i amb més actualitat. Que passeu un molt bon cap de setmana i sobretot la bona companyia de la cadena COPE a través de COPE.es, les 24 hores i a través de les diferents emissores, en aquest cas COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Ara et deixo, com sempre, amb Àngel Expósito i l'actualitat del dia, que passa pel primer discurs del rei Carles III d'Anglaterra, on ha donat en primer lloc les gràcies a la seva mare, la reina Isabel. Nosaltres, com dèiem, marxem. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.